de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida. Ara mateix les 12:20 minuts, començant setmana. La primera del mes de març, avui 2 de març del 2020. I, bueno, ara, hores d'ara, a les 12:20, tenim 13,6 graus a la ciutat de Lleida. Tenim vent que va amb ratxes entre els 40 i els 75 km per hora. Però déu-n'hi-do aquest matí, eh? Entre 7 i 10 del matí hi ha hagut, doncs, hi ha hagut, bueno, una inclemència meteorològica, per entendre'ns, en la que a la ciutat de Lleida ha deixat 3,8 litres per metre quadrat i a 7:45 del matí han tingut la ratxa màxima de 83,5 km per hora de vent de l'oest. A les 10:15, 84,2, eh? Ha sigut la més forta, per tant, ull, perquè entre 7 i 10 han passat dels 80 km per hora en més d'una ocasió, i això ha deixat estampes i imatges brutals que ara en parlarem a l'informatiu. Abans, però, anem a buscar aquesta previsió meteorològica amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores, la borrasca Karin deixarà precipitacions i tempestes ocasionals a la meitat nord, amb la cota de neu vessant a 600 metres. A la Vall d'Aran es podran acumular 20 centímetres de neu per sobre de 800 o 900 metres i 10 centímetres de neu a la resta del Pirineu. A la resta de la província, el cel quedarà poc ennuvolat amb temps més estable. Les temperatures vessant, arribarem a 15 graus de màxima avui a Balaguer, 14 a Lleida capital i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. El vent bufa del nord-oest i esperem també ratxes molt fortes a la meitat sud i al Pirineu, entre 70 i 80 km per hora. Demà dimarts continuarem amb precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu pujant de 600 a 1.600 metres, i a la resta tindrem intervals ennuvolats, tendint a cel ennuvolat a la tarda sense descartar precipitacions febles. Les temperatures continuaran vessant, amb màximes demà de 13 graus a Lleida capital i Balaguer, 11 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent continuarà bufant de l'oest i nord-oest amb ratxes molt fortes al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs directe cap a l'actualitat informativa. D'aquí uns minuts...
Cope Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts ens estarà amb nosaltres el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Amb ell parlarem d'actualitat política. També posarem somriures a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer, i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, i a partir de la una amb el Joan Ramon González, ja saps que parlem de bocins d'història, i a 2:15 tenim la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports. Però abans, l'actualitat informativa és la que mane, i el que mane avui és, doncs, tota aquesta història climatològica que avui ha hagut des de les 7 del matí fins a les 10 passades. El vent, per exemple, ha arrencat part de la coberta que recobreix el pavelló poliesportiu de Cervera. Els bombers han fet més d'una vintena de sortides a les comarques lleidatanes. Però és que, a més, a la ciutat de Lleida ha caigut part del mur de l'entrada dels Camps Elisis, a la zona de la plaça Bores. Concretament ha estat la part dreta de l'entrada, no hi ha hagut ferits. També ha caigut part d'un balcó al centre de Lleida, amb un edifici amb una quarta planta, la part lateral d'obra d'un balcó, ha caigut tota, evidentment, sense que haguem de lamentar, doncs, cap persona ferida, que és la part positiva. Ha estat això al passeig de Ronda. Arbres tombats, tendals arrencats, i ja no diguem, doncs, el tema de mobiliari, de plàstic, de terrasses, etc, etc, que segur que més d'un s'ha mogut. Per tant, precaució total avui, perquè més d'una façana ha pogut quedar afectada i durant el dia pot haver despreniments lleus. Podria ser que si et cau al cap el tros d'una façana, per petit que sigui, una pedreta, si et cau des d'un cinquè pis i tens la mala sort que et vagi a parar al cap, doncs et pot fer mal, de veritat, eh? Per tant, precaució total. Si podem passar per tocar els edificis, millor, i esperar, doncs, que s'avaluïn tots els danys a cada edifici. En seguirem parlant, de tot plegat. Avui, entre 7 i 10 del matí, com dèiem, els bombers han estat força actius i han tingut prop d'un centenar de trucades. Canviem de tema. La Fiscalia manté la petició de 8 anys de presó pel matrimoni de Lleida acusat de simular accidents de trànsit. Els dos homes que haurien col·laborat en el sinistre reconeixen que van rebre diners per causar-los. I Andorra registra el seu primer cas de coronavirus. Hi ha dues dones en observació domiciliària perquè van coincidir amb un positiu en un avió. Per tant, estan en observació i veurem si realment es confirma que tenen el coronavirus. A Lleida Ciutat, l'Animac ha tancat la seva 24a edició ahir diumenge amb uns 30.000 visitants i amb més participació professional que mai. L'organització ja té la mirada posada en la 25a edició, que tindrà més pressupost i que vol recórrer la demarcació de Lleida. I el ple de la Paeria, per cert, de divendres passat, va avalar el veto a la presència de l'exèrcit al Saló de Fira i Treball de Fira de Lleida. Esquerra, Junts per Catalunya, Comú i PSC tomben la moció en què Ciutadans reclamava no limitar la participació de cap organització a aquest tipus de fires. I un projecte per aplicar la tecnologia de les plaques fotovoltaiques als edificis guanya la First Lego League de Lleida. Més de 350 alumnes han aportat el seu punt de vista sobre com han de ser les ciutats en un futur proper. Comencen també les visites guiades per gaudir dels camps de presseguers florits d'Aitona. El municipi espera superar els 20.000 visitants i enguany, com a novetat, es poden apadrinar arbres fruites. I abans de parlar d'esports, la Conca de Barberà es desespera pel retard dels ajuts per la riuada i obre la porta a mobilitzacions. El Consell Comarcal retreu que cap dels governs respon a unes pèrdues milionàries 4 mesos després de la catàstrofe. Estem parlant del final del mes d'octubre.
Cope Lleida. Estàs informat.
I encara dins de l'actualitat, com hem avançat avui, està amb nosaltres el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Déu-n'hi-do, quina ventada que hem tingut aquest matí, entre 7 i 10 del matí.
Doncs sí, portem un matí amb unes inclemències meteorològiques preocupants. M'acabem d'advertir també uns desprendiments al carrer Lluís Bessa dels murals que hi ha, de Colaix, i tot Lleida estem en aquests moments en una situació una mica d'alerta pel vent, vaja.
Sí. Xavi, escolta, la política, no la nacional o la catalana, la lleidatana. I la lleidatana, vull dir, la de la ciutat de Lleida, està com el temps. Està inestable.
La política lleidatana, doncs, en aquests moments, malauradament, vam deixar enrere una època de decadència del socialisme per acabar-nos de posar en una època d'esfonsament total de la ciutat amb l'actual govern de la Paeria, que és un drama, és una situació insostenible. I sí, està com el temps, malauradament.
Anem a parlar de tres temes concrets avui, amb el temps que tenim. Ple del mes de febrer de l'Ajuntament, aquest passat divendres, hi ha una imatge que ha transcendit i és Xavi Palau traient la targeta vermella. És tota una simbologia, aquesta imatge.
Doncs sí, ha donat el tom a la ciutat. Bàsicament, el motiu pel qual vaig treure la targeta vermella és perquè jo ja estic cansat, com molts lleidatans, del postureig d'aquest govern de la Paeria. El govern de la Paeria porta 8 mesos governant, s'omple la boca de la conciliació laboral i familiar, s'omple la boca dient que tots tenim que tenir uns horaris més o menys europeïtzats i que tenim que combinar-ho la nostra professió amb la família i amb el nostre lleure, i alguns ho fan. Alguns aixequen dels actes i marxen a mig acte, alguns del govern, o parlen i se'n van i deixen els invitats allí presents, no? Però penso que arrel d'una compatibilitat que va demanar una de les assessores del grup municipal de Junts per Catalunya, on demanava treballar 8 hores més setmanals amb una altra feina, donant classes, això vol dir que demana en total treballar 45,5 hores setmanals quan una jornada laboral és normalment de 40 hores, doncs cadascú faci el que vulgui en la seva vida, faltaria més, però el mateix govern que s'omple la boca de conciliar la vida laboral i familiar, doncs els mateixos assessors diuen que això no és possible, perquè tenim un govern de la Paeria que amb tot, per una banda tenim la ficció i per una altra banda tenim la realitat. Davant d'això, cansat, jo, com molts lleidatans, de que aquest govern se'n vagi sempre de rosites, aprofitant la seva majoria absoluta per a pisonar, doncs vaig decidir treure la targeta vermella i dir-se al govern de la Paeria que hi ha una part de lleidatans que estem cansats d'aquest discurs precisament que menys té els lleidatans i lleidatanes, i que aquesta vida que porten de que aquí no passa res, doncs aquesta no és la realitat, i que això de la conciliació és un objectiu, està molt bé, però la vida real és molt diferent.
Hi ha un altre tema que segueix a l'aire, que és el tema de les retallades al pressupost i que afecten afecten a tot, pràcticament, del pressupost. Sí que és veritat que hi ha partides concretes que sí que sabem el descens o el que es deixarà de donar concretament, i d'altres que està a l'aire, que tothom ho sap, però no acabem de saber exactament les xifres. Retallades a nivell d'oci i de cultura, em ve a la ment ara, per exemple, doncs el tema de la festa major, el tema de la famosa revetlla de les cases regionals, el tema també de les pubilles i potser abans i tot el tema de Setmana Santa, que també ha sortit a l'opinió pública.
Mira, Ricard, aquest govern té la segadora aparcada a les portes de la paeria i per allí un passa, ho retalla i ho talla tot. Aquest govern ens va dir que no pujaria els impostos i els ha pujat. Aquest govern ens va dir que el volia conciliar tots els àmbits de Lleida i realment no ho està fent. Ens trobem ara en què tot allò que els molesta perquè no els hi és afí ideològicament s'ho estan traient i ho estan camuflant per la porta de darrere. D'entrada, les pubilles. Quin mal els hi han fet? Doncs ara es volen carregar les pubilles. Les cases regionals. Les cases regionals, el problema que tenen és que, atenció, l'últim govern de Fèlix Larrosa, l'últim any, ja passava de les cases regionals, perquè rarament ja assistia als seus actes. Mm. Però és que actualment l'alcalde, així com el govern de la paeria, no és còmplice de les cases regionals. El simulacre de la casa regional d'Extremadura, de Galícia, d'Aragó, d'Andalusia, de Castella i Lleó i de Cantàbria. Per què? Perquè ells entenen les cases regionals com una representativitat de les regions d'Espanya. Ara es volen camuflar també a través d'un codi ètic, per cert, codi ètic que el PSC ha votat a favor i que també va votar a favor d'una moció al ple de la paeria perquè l'exèrcit no estigui present a la fila d'educació i formació de Lleida. El PSC és la closa en aquest moment de l'independentisme Lleida, doncs també han votat que no hi sigui l'exèrcit. Però és que, a més, ara el govern de la paeria vol retallar, no eliminar, tota l'ajuda i col·laboració que du a terme en format de publicitat a les cofradies de Setmana Santa de Lleida. Perquè l'Ajuntament de Lleida, tot allò que té a veure amb cases regionals, tot allò que té a veure amb l'exèrcit, tot allò que té a veure amb la Iglesia, tot allò que té a veure amb Espanya, tot allò que té a veure amb la cultura i amb les tradicions lleidatanes, els hi sobra, els hi molesta, no els hi són afins, i tot allò que comporta que s'ho volen carregar, però és que no són valents. Parlem molt dels drets i llibertats individuals de les persones, i a l'estiu la regidora d'Educació, la mateixa que ha creat aquesta oficina de drets humans, que és un xiringuito polític, que ens costa més de 6.000 euros, on designen a les persones que hi treballen, ha dit, és la mateixa regidora que ens va dir que les senyores podien anar destapades a les piscines perquè els hi donava la gana i no passava res, però en canvi poden anar amb burquini. Contradiccions. On estan els drets i llibertats individuals de les persones? Aquest govern del destape que tenim en aquests moments a Lleida, dit del destape generalitzat, perquè és un govern caòtic, un govern descoordinat, un govern que ple darrere ple està enxufant a persones, ha dit, quan va dir que ja no ho faria, un govern que ha multiplicat i que ha pujat en quasi bé més de 200.000 euros en aquests moments les designacions, ha dit, de persones en càrrecs de confiança. És un govern, doncs, com molt bé manifestes, Ricard, que no hi és de retallada, és que és un govern sectari. El sectarisme està en aquests moments governant a Lleida. Un govern el qual va dir l'alcalde que ha canviat quatre noms de carrers via decretazo. Es crea el Consell de Ciutat, que el crea Puello. El Consell de Ciutat se'l salten i canvien quatre noms de carrers, segons ells, per franquistes. Un govern que crea la plaça de l'1 d'octubre a la continuïtat o la perllongació del carrer Marquès de Leganés al barri de Capon i van a apenes 200 persones allí a riure-s'hi les gràcies. Però escolti, però què està fent aquest govern? No està fitxant els millors científics, emprenedors, no està portant empreses, no està creant llocs de treball, no està fomentant la inversió, l'emprenedoria o el talent lleidatà. No. Està fent retallades, està fent sectarisme, però una qüestió d'apologia ideològica.
Amb aquest tema que parlaves ara de científics, el Museu del Clima els hi fa nosa,
Bueno, i el Morera també. Sí, ja veurem si el Morera complirà els requisits del 75, del 70% d'aquí el mes de novembre. Els hi fa nosa tot allò que no controlen. I com que no controlen res, perquè no controlen ni les seves pròpies regidories, sap Lleida com està l'estat, per exemple, del velòdrom? Fa pena les instal·lacions esportives a Lleida. No sabem el que està passant amb els clubs esportius, amb les subvencions, amb les ajudes, amb els impagaments. No sabem quin és el... Aquest govern, avui, al mes de març, Ricard, encara no coneixem el pla d'acció municipal, que diuen que ens el presentaran a l'abril, un any després d'entrar a governar. Si és que, insisteixo, vam deixar la decadència del socialisme per ficar-nos amb el pou del secessionisme. És que és un govern que no sabem ni on mai on deixa d'anar. Un govern on tenim un partit, el del Comú, que es va presentar on el senyor Talamonte no tenia compte on ingressar la nòmina i la senyora Ferre resulta que cobrava més del que li tocava, pues això ho arribaria a fer un del PP i estaria penjat del campanar de la seu vella. Aquesta és la realitat que tenim a Lleida. Senyor Puello, govern de la Paeria, invertiu, busqueu inversions, busqueu emprenedoria, busqueu talents, busqueu els millors científics, els millors esportistes i deixeu-vos de molestar o de aïllar aquells que no es fan cap mal, que són les cases regionals, les pubilles, l'exèrcit, les persones que volen exercir el catolicisme. Ara es treuen de la màniga que volen crear oradors de, per als musulmans a tots els barris de Lleida. Però què s'han pensat aquesta gent?
Escolta, tenim força temes al tinter, per tant, bueno, d'aquí unes setmanes tornem a convidar el Xavi Palau i seguirem parlant i del que sorgeix.
No, hi ha una cosa que és molt important, Ricard, el govern, no? Els molesta que parlem clar. Però és que la societat civil lleidatana, que ho diu en privat i no s'atreveix a manifestar precisament la indecència en la que s'estan tractant alguns temes a Lleida, de que algú ho digui. Jo també estic assumint molta responsabilitat en aquest sentit i sóc conscient. Però es té que parlar clar, es té que dir que el govern de la Paeria no està donant la talla i per això li vaig treure targeta vermella, perquè no està al nivell que mereixem a la ciutat de Lleida.
Xavi Palau, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, com sempre un plaer, gràcies.
Moltes gràcies.
I ara ja anem directes cap als esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs estem a inici de setmana, per tant, tenim resultats del cap de setmana, en parlarem a fons a la radiografia a partir de 2:15, però el Lleida Esportiu va empatar a 0 al camp del Prat, amb futbol femení l'AEM va guanyar 3-1 al Pozuelo de Alarcón, amb bàsquet el Força Lleida va caure davant de l'Alicante 67-55, en canvi el Pardinyes Lleida va guanyar 91-65 al Morón, amb bàsquet femení dura derrota del Cedis La Seu a casa 77-81 davant del Embutidos Pajariel, que eren les darreres, amb hoquei Barça 9, Lleida llista 2, amb hoquei, per cert, que tornen a jugar demà, Lleida llista davant del Rebral Noia, demà al pavelló 11 de setembre, i amb vòlei, el Balàfia vòlei va guanyar 3-0 a l'Olot. De tot això en parlarem a fons a partir de 2:15 a la radiografia.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Problemas en tus relaciones? ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Pues ya es el momento en el que vamos a escuchar los consejos de la doctora Torrejón hoy para tratar un problema presente todo el año, pero que se empieza a recordar más ahora. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Me estoy refiriendo a los capilares o a las arañas vasculares.
Ajá.
¿Por qué sucede esto, Carmen?
Pues mira, hay un refrán que dice que te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y nunca más claro en este sentido. ¿Qué significa esto? Que ahora es un momento donde, bueno, ya se empieza a pensar la gente, ¿dónde me voy a ir en Semana Santa? Y ya empezamos a ver en los escaparates la ropa de primavera. Y entonces, bueno, uno piensa, o sobre todo las mujeres que son las que sufren más este problema, pues que de aquí a poquito me voy a empezar a poner un pantalón o me voy a poner una falda. Y entonces voy a ver estos capilares, estas arañas vasculares que tanto me incordian. Y que normalmente yo te voy a contar ahora una sucesión de hechos que le suele pasar a muchas de las personas que acuden a nosotros. Uh-huh. Normalmente te empiezas a acordar ahora, ¿vale? Cuando empiezas a pensar y dices, bueno, me voy a poner en marcha, resulta que ya estamos hablando del tema abril y mayo. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos ya vamos cortos, ya vamos muy cortos. Y yo esto cuando se le informa al paciente, le informo de las condiciones necesarias y demás, dice, bueno, pues entonces yo ya después del verano, ¿vale? Y después del verano, ¿qué pasa? Pasa el verano, te pones las medias, te pones los pantalones. Cuando te vienes a dar cuenta, estás en el mes de octubre, noviembre, y dices, pues sabes que cuando pasen las Navidades, claro. Y te vuelves a encontrar en la misma situación. Entonces sí que es verdad que ahora es cuando más se piensa, pero yo siempre aconsejo que cualquier momento es bueno. Entonces, si hay alguien que está escuchando tu programa y que tiene este problema de capilares o arañas vasculares, que no piense en el cuándo, cómo o por qué voy a empezar. Que empiece primero por informarse, que es lo primero que yo aconsejo. Y claro, una vez que viene, se informa, yo la veo. En el caso nuestro, que trabajamos con presupuesto cerrado, a veces lo que hacemos es damos un empujón importante antes del verano para que el paciente se sienta más cómodo, hacemos un paréntesis en el verano y lo que nos queda lo terminamos de limpiar ya después del verano.
Claro. Y doctora, ¿cuáles son las mejores técnicas para asegurar una total eliminación de estos capilares?
Pues sin lugar a dudas, Ricard, y esto lo digo de manera rotunda, es láser. Hasta hace unos años se utilizaba una técnica que muchas mujeres se han hecho, además muchas iban a Francia a hacerse las famosas esclerosis, los pinchacitos de las venitas. Pues bien, hoy por hoy esta técnica, que sigue estando presente, pero ha sido superada por el avance tecnológico, y es el láser. El láser es una luz, esta luz es completamente indolora, no tenemos que pinchar en ninguna parte, permite una limpieza completa, total, de todos los capilares, sea cual sea el tamaño del capilar, permite trabajar zonas que antes no se podía trabajar, como por ejemplo los tobillos o como por ejemplo la cara. Y además, algo muy importante, Ricard, es que la durabilidad del resultado, es decir, una vez que hemos conseguido limpiar todos los capilares de esas piernas, los años venideros van a ser años donde la persona no se va a tener que preocupar nunca más de nuevos capilares y de nuevas arañas.
Pues sin lugar a dudas, ahora, como nos ha dicho la doctora, es el mejor momento para empezar a solucionar el problema que te está preocupando desde hace años, ¿eh? Que no nos engañemos, que seguro que hace más de un día que empiezas a preocuparte de este tema. Con la doctora Torrejón podrás estar tranquila porque trabaja con presupuesto cerrado y lo documenta con fotografías. Puedes llamar al 93-414-3631, 93-414-3631, y pide una visita informativa personalmente con ella y sin coste para ti. Y además, en esa primera visita, que es sin coste, lo puedes y lo debes de preguntar todo, ¿eh? Doctora Torrejón, como siempre, un placer, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la polinització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973-289309 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Què? ¿Cómo se te queda el pelo cuando te duchas con agua de montaña? ¿Y la piel? ¿Suave? ¿Brillante? ¡Oh! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa. Sed de innovación.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, sí, dilluns, però anem a posar-li bona cara. I com ho fem? Doncs amb l'espai de l'Algú ho ha fet, del Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Sí, sí, el tallo sempre, eh? Sempre. Doncs apa, per cert, Joel, ara més o menys és la primera setmana de març. Què portes, un mes sí, fent de profe? Més o menys?
Sí, porto un mes. Mira, la primera setmana de març, pues mira, felicitats a mon pare, que és el seu cumple.
Ah, pues bé, veus? Aprofita.
Menos mal que em dius aquestes coses, perquè jo ja amb aquesta canalla no sé ni quin dia estic.
Bastant atrafegat que no saps ni el dia que vivim.
Jo no ho sé, jo pensava que era un altre rotllo, jo. Pensava que venia aquí a viure la vida.
O sigui, ara potser sí que estàs mirant quan és Setmana Santa, no?
Sí, ja ho vaig mirar des de les... Em portava dos hores amb aquest centre i dic, deixeu-me un calendari, sisplau. I ja ho tenia manera.
Molt bé. Ja ho sabeu, tots els dilluns algú ha fet amb el Joel Carnicer, algú ha fet, què vol dir? D'on va sortir aquest nom? Les notícies del reir-se. Bueno, algú ha fet, d'on va sortir? Doncs perquè fèiem lleis i sempre és allò de, si hi ha aquesta llei, és que algú ho ha fet. És que algú ho ha fet. I després vam derivar les notícies, perquè les notícies és el que et confirma que algú ho ha fet.
Correcte,
I així portem 7 anys.
Sí. I cada setmana tenim notícies, que és el més divertit de tot.
Sí.
Cada setmana la gent és més absurda.
Ai, cap a on anem? Va, Joel, vinga.
En aquest cas, la gent és més absurda o la gent som més absurda? Perquè a mi tampoc m'agrada dir, és que la gent és més guarra, com de dir, com jo per tant més.
No, som.
Clar.
El que passa és que les nostres coses a vegades no les veiem, però...
Ah, clar, exacte. Bueno, a veure què t'explico. Doncs mira, t'explico primer una mica de llei, que algunes ja tots les sabem, que altres no.
A mi la que m'agrada,
que això si passés en un bar de poble, potser hi haurien daltabaixos. Diu que en Xina no se permite chupar los palillos con los que se comen.
Ah, no?
No.
Per llei?
Diu que per llei no es pot. Diu que no se permite chupar los palillos con lo que se come.
Home.
Perquè per ells és com una falta de respecte i al final han dit, pues mira, saps què? Doncs tenen coses molt rares, perquè si tu et veus la sopa i fas molt soroll i després et tires un rot, és senyal d'educació.
Ah.
Perquè vol dir que
t'has sentat bé.
Molt a gust i t'has sentat bé. Si no ho fas, és senyal de mala educació. No. Si llepes els... És que no ho entenc. Són així...
No, tampoc cal intentar entendre'ls. Escolta, mira, va així, això.
Sí, va com va. Un dia fa això, l'altre dia fa sopa de pangolín, i després...
Però escolta, jo ho sento, acabar una sopa i no xupar després la cullera, per exemple, doncs pues no.
Te vols veure que m'estic tornant cada vegada més maniàtic i si la cullera no és meva...
No, a casa, com... a casa, clar.
Sí, me fa com cosa de dir... Ai. Bueno, igual que aquesta... No, realment no entenc el per què, però diu que en Guinea Equatorial està prohibido ponerle a tu hija el nombre de Mónica.
Ah, Mónica? Home...
Sí, no me preguntis per què.
Ja, però és que a Guinea Equatorial, sí, Mònica, com a que també potser els sonaria estrany. Però qui diu Mònica, diu sí, Maria, però, Anna i Juanita, però bueno.
Ja, però al punt de prohibir-ho, de dir no...
Por ley, no sé aquest quina... concretament.
Exacte, Mònica.
Algo devia de passar.
Prohibido llamar a una hija Mònica, exacte.
Alguna cosa va passar.
Jo era d'algun jutge o algo així, i han dit, venga, pues, prou, no. S'acabar. Bueno, aquesta és divertida, va, i acabo amb aquesta de llei, sinó
venga.
Que en Baluchistan, a Pakistan,
ah.
Acabé amb... Istan,
no? Chiquinistan.
Exacte. Pues en Baluchistán se les permite a los hombres intercambiar a su hermana por una esposa. O sigui, és com si fos un joc de cartes, no? És a dir, jo te cambio a mi hermana por tu esposa. I llavors dius, vale, o no.
Ah.
O no, dame dos hermanas tuyas por una esposa mía.
I me llevo una.
Exacte, vull dir, es diu que és una llei que es permet.
Que masclista, aquesta llei, de totes maneres.
Bueno, ja ho saps, aquesta gent
és l'exemple ja sumum del masclisme d'acabar considerant amb una dona com un objecte, realment.
I te'n faries creus de coses que també se sent un dels alumnes.
No, però estic pensant que igual hi ha algú encara fa ús d'aquesta llei, ja. Avui en dia.
Segur. Home, aquí perquè no es pot, però fins i tot... bueno, o aquí sí, aquí es podria fer de forma il·legal, no? Vull dir, sense firmar papers ni res, però allà entenc que és totalment legal i de dir, jo canvio a mi hermana per...
No, sí, el problema és que sigui legal. Aquest és el problema.
Total. Però bueno. Mira, ja a veure si podem anar un dia tu i jo fer un especial i així...
A on, a Guinea? Allà, Chiquinistan aquest? No.
El Chistan.
No.
Bueno... vinga, continuem amb aquestes notícies que tan són curioses, que ja ho saps que dins d'aquesta secció hi hauria d'haver una subsecció que es digués Spain is different o Made in Spain,
sí,
perquè això realment quan l'any llegit m'ha fet gràcia i després m'ha fet ràbia i després no sé què m'ha fet, perquè he pensat, dic, això sempre anem de listos, vull dir, som un país que sempre volem anar de listos.
Spain is different.
I diu, sí, vull dir, diu, la mujer bajo sospecha de coronavirus de Valladolid escapó ebria de los sanitarios en un pub y se fue a casa. Vull dir, ella ha dit, a mi la resta d'espanyols me la porten fluixa.
Però ebria, ebria ja.
Sí, sí, jo porto una borratxera de la hòstia i necessito marxar cap a casa. Diu que l'últim cas sospechoso de coronavirus en Valladolid tiene una intrahistòria curiosa, pam, pam, pam. I resulta que la llamada a los servicios de emergencia se produjo desde el pub Italia, antigua discoteca consulado de Valladolid, això tan sant ens n'en fot, i diu que alguien alertava de una mujer con rasgos orientales, rasgos orientales, y ebria, que estaba tosiendo y vomitando. Llavors han dit, ante la duda, coronavirus, perquè ja ho saps, que està, ante la duda, coronavirus. I la tia devia dir, a mi que m'expliques, si jo soc d'Albacete de tota la vida.
De totes maneres, borratxa. Y vomitando, exacte, pues no es una cosa que vaigui gaire desaparellada,
¿eh? Claro, pero a mí lo que me fa gracia es tosiendo y vomitando, así como pasa a la vegada. Y es muy complicado porque o es una aspersor,
home,
o no
maneres,
acabo
d'entendre. Però trucar als serveis d'emergències amb aquesta descripció també té delicte, ¿eh?
Es una mica racista, eso.
Sí, sí.
Realmente es una mica racista.
Tiene rasgos bueno, orientales, está tosiendo y vomitando. O sea que, venga.
Exacto. És millor prevenir que curar, ja ho fas.
Sí, però al final se'ls va escapar, o sigui que tremendo també,
eh? Va fer un hasta luego, Lucas.
Sí,
bueno, en fi, aquesta notícia segur que l'has sentit, la que tiré ara, perquè va passar fa unes setmanes, i ho trobo entre la gracieta i la
desgràcia.
I la inutilitat dins del món de l'art, que sembla que ara, si no es fan coses així, no ets artista o no ets perturbador, o que sí. Diu que un artista crea un atasco ficticio para engañar a Google Maps.
Oh, aquest és boníssim.
¿Vale? O sigui,
aquest és boníssim. Diu que
con una carretilla roja cargada con decenas de smartphones y caminando tirando de ella...
100, por de la calzada, 99 concretament.
Ha engañado el artista Simon Wecker a Google Maps, haciéndole creer que por donde él y su carrito pasaban había un atasco con decenas de coches circulando a paso lento.
Cientos, casi. Un centenar.
Yo realmente no sé de qué serveix això, si vol fer una crida a... Si vol fer una crida a... Bueno, a...
O sigui, però tu has vist la foto?
Informàtica.
Has vist la foto?
Sí, amb el carretó...
O sigui, un carretonet amb quatre rodes i té 100 telèfons encesos, engegats...
Sí.
I per tant el Google, que ho rastreja tot, ens agradi o no, ho rastreja tot, clar, per ell, en aquell carrer, a més és que passa per una avinguda que em sembla que hi ha quatre carrils en un costat i quatre a l'altre, o sigui, vuit carrils, sí. I passa ell pel mig i no hi va ningú, perquè tota la gent que va amb navegador li diuen, ui, allí, allò està col·lapsat, ruta alternativa.
Exacte.
I passa ell pel mig sol.
Exacte. Home, és una bona idea de burlar-lo
sí,
d'ell,
sí.
No? Però igualment...
Bueno, també és poca feina, eh?
Però també a mi em fa molta gràcia això de que ara ja me comença a ser una mica tot igual i ara me ficaré una mica en plan paranoic, però realment ara han dit això, no? Que el Servei Català de Trànsit, que això també podria ser una notícia, ara diu que controlarà a partir del teu mòbil, controlarà els trajectes que fas amb cotxe, no? És a dir, si fas de...
Però no sé,
Barcelona,
no sé
Lleida... No, perquè per llavors multar-te. És a dir, si tu fas de Barcelona a Lleida amb 1:20 i hauria de ser 1:45 per ser exactes, doncs ell sabrà que has superat el límit com creces i llavors et multaran sense...
Ja només em faltaria
no
això.
Prou amb el radar. Què passa? Que el normal seria que sortíssim al carrer i ens queixéssim i tot, però si, clar, si tu li dius a la gent fica el mòbil en modo avió mentre vas en cotxe,
clar.
O compra't un mòbil sense internet, tothom te dirà, sí, home.
Sí, home.
No? Sí, home. Que estem en un moment de cultura d'oci que ens és igual que ens espien com van fer amb la Setmana Santa,
sí, sí.
Te'n recordes?
No, jo la veritat és que... No, i aquest Nadal també ho van fer, eh? Aquest Nadal passat...
Sí, potser és Nadal.
Des del Centro de Estadística del Gobierno d'Espanya, durant una setmana van espiar els mòbils anonimatitzats, o sigui que eren anònims, vull dir, no havia noms, per veure quins trajectes se feien més... de manera més regular.
Correcte.
Per on se movia més la gent i per on menys? Pues què vols que et digui?
Clar, clar. pues, pues és això, com que nosaltres igualment anem amb els últims mòbils i aquestes coses, però realment a vegades això és bastant preocupant perquè ja ens estan controlant i ja passen com aquells llibres que té, no?, del 1984.
Que sí, que sí, que sí.
I estem aquí i
bueno, seguim igual. A mi el que em sobte és que a la gent li és igual tot.
Sí.
Això és el que em sobte.
Sí. Ens és igual, perquè realment ens és igual. Dius, bueno,
va, bueno, a veure, jo ho sabia i realment no vaig parar el mòbil aquests dies, però, bueno, a veure, i bueno, no, entenc, confio, que es va fer com es va dir que es faria. Però ull, que això t'està demostrant que estem tan controlats tantíssim, o ho podem arribar a estar tant, o ja ho estem...
Que... I, home, no et dic, jo quan treballava a Apple passava això, però bueno, són altres temes que ja parlarem un altre dia, farem un especial.
Bueno, et queden 10 segons.
10 segons? Hosti!
Tens l'acudit o què?
Diu que esto es un hombre,
espera, que em preparo.
Con otro, y digo, oye, digo, perdona, digo, siento que te hayas enterado así de la muerte de tu padre. Digo, ¿cómo? Digo, ¿que se ha muerto mi padre? Digo, siento que te hayas enterado así de la muerte de tu padre.
Apa, bona setmana, Joan.
Bona setmana, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Obrim setmana, obrim mes i obrim la finestra dels records.
Obrim-ho tot.
Sí.
Que es ventili, que no es posi a dins aquell aire contaminat.
Ah, això.
Pues sí, com dius bé, comencem mes. Bueno, vam començar ahir,
sí.
Però avui parlarem del mes de març, precisament. Per què? Pues direm als nostres oïdors que el nom de març ve del llatí Martius, recordant Mart, déu de la guerra, al qual els romans dedicaven aquest mes. En temps llunyans havia estat el primer mes de l'any aquest, però va ser desplaçat al segon lloc, que encara no seria el definitiu, ja que finalment passà a ocupar el tercer que ostenta actualment. I en els signes del zodíac, el març li correspon a Àries, i que ens arriba representat amb la figura gràfica d'un anyell. És el mes de l'any que fa un temps més variable. No en debades, el trànsit de l'hivern a la primavera fa que les temperatures i els canvis climatològics siguin ràpids i acusats, tot i que ara estem acusant molt aquests canvis climatològics. Sí. Un fet que ja van palesar els antics llunaris, que van representar el mes de març com un infant amb tres cares, una que bufava, una altra de riallera i la tercera de mala cara amb la intenció de simbolitzar les variacions del temps en aquest mes. La llegenda popular ens parla de com n'és de dolent el mes de març, i com per ser-ho, encara més i més, va fer mal i va manllevar tres dies al seu germà Abril. Hi ha una llegenda que s'ha estès per tota la contrada del Pallars Sobirà i fora d'ella, i que ens conta com una vella que vivia a Romadriu, un poble situat a 1.346 metres d'altitud, a la dreta del riu Madriu, o de Santa Magdalena, en el fons de l'estret vall de la Ribalera, dins del terme de Farrera, allí va haver una llegenda que demà explicarem. Romadriu és un poble solitari, esquerp, encara que hi ha alguna persona que hi viu i ens conta la llegenda dels dies manllevats, que la recollirem, o la vam recollir, i demà l'oferirem als lectors, als oïdors, perquè sàpiguen què són els dies manllevats, no? I és que el mes de març sempre ha tingut fama de ser un mes molt variable i molt dolent. I comencem amb el primer adagi d'avui, que ens en parla.
A veure.
Què diu? Març marçot, mata l'ovella i el pastor s'hi pot. Aquesta ja és habitual.
Sí, aquesta ja me la sabia. Té mala fama, eh? Bueno, ja ho veurem.
Molt mala fama. Però ara els canvis climatològics estan accentuant.
Sí.
Hem vist ara també uns dies de febrer amb unes temperatures altíssimes. I grans tormentes al nord d'Europa i, un desastre.
Joan, gràcies.
Fins demà.
Minut i mig arribarem a la una. Deixem que connecti amb l'Armando Álvarez, que és el nostre meteoròleg, ja que ara amb el Joan estàvem parlant de meteorologia. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, aquest matí 91,8 km per hora a la Femosa, 84 a l'Arboretum.
Sí, sí. Ens ha creuat una línia... De moment els serveis meteorològics parlen d'una banda de precipitacions, però se podia assemblar a una línia de turbonada, però és... les línies de turbonada es donen més aviat a l'estiu, que és el vent passa de poca velocitat a molta, de cop, i això fa molt més mal, més estrany, més destrosses, i ha creuat de ponent a llevant tota, sobretot totes les comarques de Lleida, però on ha fet més mal ha sigut en la meitat sud de Lleida, en les destrosses que ja has citat tu al començament.
Armando, que ens queden 20 segons, només per
ara
dir...
Queda...
La resta del dia farà vent o no tant, ja?
No, ja
no
tenim
tant.
Vent de mestral tot el dia i anirà fluixant durant la tarda, a mesura que avanci la tarda, sobretot al final de la tarda. Però de moment ja no ens creurà cap línia de tempestes, que no ha sigut tempesta durant aquesta tarda.
Molt bé. Armando Álvarez, meteoròleg, com sempre, un plaer. Gràcies.
Fins demà, o quan sigui. Adéu, bona tarda.
Bueno, doncs res, el fort ja ha passat, el qual no vol dir que, ull, que s'ha d'anar amb cura. Sent els horaris, arribem a la una, després amb el Joan Ramon González parlem de bocins d'història i a dos quarts de dues, la radiografia, parlem d'esports.
És la una, a les 12 en Canàries. Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España. Hay cerca de 120 casos positivos y los contagios llegan a prácticamente todas las comunidades autónomas. El mayor número de infectados se localiza en la Comunidad de Madrid, donde hay 32 personas con el COVID-19. Preocupa especialmente la situación en Torrejón de Ardoz. Hay una decena de contagiados en una población de 120.000 habitantes y no se ha localizado todavía el foco de la mayoría de los casos. Uno de ellos podría estar en una comunidad de la Iglesia evangélica. Al margen de los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad hace escasos minutos, y al margen también de los partidos de fútbol, el primer evento masivo son las fallas en Valencia. Luego viene la Semana Santa. Desde Sanidad no especifican, pero no descartan tomar medidas especiales, sobre todo en aquellos lugares donde no se ha detectado todavía el origen del foco. La preocupación por el coronavirus aumenta también en Europa. Se ha creado un gabinete de crisis para gestionar las consecuencias sanitarias y también las económicas. En Bruselas, en ese centro de emergencias, está el corresponsal de COPE, José Luis Concejero.
Además, que presenten este gabinete de crisis en un centro de emergencias demuestra que la situación preocupa mucho en Bruselas. Europa ha dejado de recibir 250.000 turistas chinos en los últimos días. Las compañías aéreas reducen sus frecuencias y cientos de eventos a lo largo del continente han sido cancelados. Es un nuevo tipo de virus, se extiende muy rápido, ha dicho la presidenta de la Comisión. Es nuevo y hay que estar vigilante. Reunión de emergencia este miércoles para ver cómo se pueden gestionar las consecuencias económicas. El viernes, reunión de los ministros de Sanidad para ver cómo hacer frentes a la crisis del coronavirus.
Gracias, José Luis. Por cierto, acabamos de conocer el primer caso de coronavirus en Portugal. La última hora nos lleva a Barcelona. Se investiga una presunta violación en grupo. Hay tres detenidos que habrían grabado con el móvil la agresión. Más datos, Yolanda Canales.
Los tres detenidos de 33, 32 y 28 años han pasado esta mañana a disposición judicial. Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado en el distrito de l'Eixample, de Barcelona. Un transeúnte llamó al teléfono de emergencias alertando que en el interior de un vehículo tres hombres estaban agrediendo sexualmente a una chica. Se desplazó hasta allí una patrulla de los Mossos, a los que el testigo también advirtió que los hombres estuvieron haciendo fotos y vídeos de la agresión. La chica fue trasladada al hospital y presentó denuncia. Los Mossos detuvieron a los tres hombres por los delitos de abuso sexual, porque la chica estaba inconsciente en el momento de la agresión, por descubrimiento y revelación de secretos, y otro por hurto, ya que le robaron el móvil a la víctima.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos visto al exconsejero de la Generalitat, a Romeva, abandonar la cárcel de Lledoners para trabajar, disfrutando de un permiso de 6 horas durante 3 días a la semana que le ha concedido la Junta de Tratamiento de la Prisión en aplicación del artículo 102 del reglamento. Romeva cumple condena a 12 años por sedición. 8 personas han muerto en accidentes de tráfico durante el fin de semana, 5 de ellos en Cataluña. Eleva la cifra de muertos a 167 lo que va de año. Esto supone 10 fallecidos más que el mismo periodo del año anterior. Y la borrasca Karim está haciéndose notar en la península y en Baleares, sobre todo por las lluvias generalizadas y los fuertes vientos que solo en la Comunidad de Madrid han llevado a los bomberos a realizar 270 intervenciones. Y en Valencia, donde están en fallas, han suspendido la segunda mascleta por el fuerte viento con rachas de hasta 73 km/h.
Hablamos de la incidencia del coronavirus en España, también afecta al deporte. Se siguen cancelando eventos deportivos por miedo al contagio. José Luis Corrochano.
El último en ser suspendido es el Gran Premio de Motos de Tailandia del próximo 22 de marzo como medida preventiva del Ministerio de Sanidad tailandés. Esta cancelación se une a la de este fin de semana del Gran Premio de Qatar en la categoría de MotoGP. Sí se va a disputar Moto2 y Moto3 porque los equipos llevaban varios días ya en el país. En baloncesto mañana el partido Milán-Real Madrid de la Euroliga se disputa en cancha vacía, sin público y sin prensa y con los medios mínimos para hacer la transmisión televisiva. Y en ciclismo, en el Tour de Emiratos Árabes, cancelado el jueves y con los equipos confinados durante el fin de semana, el Movistar de Alejandro Valverde ya ha podido abandonar Abu Dhabi tras cuatro días de controles. Y mientras tanto, la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia anuncia que se va a disputar sin problemas el próximo 15 de marzo. Esta es la primera prueba del Mundial de Fórmula 1.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos vais a contar la historia de la primera santa de Uruguay que va a ser canonizada próximamente.
Aunque nacida en Italia en 1844, donde fundó la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, cuando solo contaba 40 años, la madre Francisca Rubato desarrolló su misión en Uruguay. Evangelizó toda la zona oeste de la capital. Trabajó por la dignidad de las mujeres, fundando escuelas y talleres para chicas, sobre todo en los barrios populares. Esos talleres son hoy grandes instituciones como el Colegio San José de la Providencia de Montevideo. Sus actuales hermanas subrayan que la madre Rubato era una santa a pie de calle, que todos podemos imitar, porque vivió la santidad en su trabajo cotidiano, alimentándose de los sacramentos y de la oración, sin hacer demasiadas cosas extraordinarias. Bueno, eso dicen ellas. Luego ampliamos su historia en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs al migdia de Lleida, 5 minuts, pràcticament 6 per sobre de la 1 d'aquest dilluns 2 de març del 2020, encara fent valoracions del que ha deixat aquest episodi de vents forts i una mica de pluja. Recordem que Lleida ha deixat entre les 7 i les 10 del matí 3,8 litres per metre quadrat, però de vents sí que en podem parlar, de ratxes, per exemple, de 91,8 km per hora a 7:45 a la Femosa, 84,2 km per hora a 9:45 del matí a l'Arboretum, i el mateix Arboretum a 7:45 del matí de 83,5. Per tant, ratxes per sobre dels 80 km hora, doncs, que han fet força destrosses. D'altres xifres, per exemple, a Mollerussa, la ratxa màxima ha estat de 101 km per hora. A la zona de Fraga, per exemple, en 92, a Tamarit de Llitera, 97 km per hora, a la Seu de 79 km per hora, i Tuixent de 77 km per hora, i a Llimiana de 81. A Cervera, per exemple, ha marcat 99 km per hora, i això ha fet que part de la coberta del poliesportiu, doncs, sortís volant.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Que, com dèiem, aquest vent ha arrencat, per exemple, a part de la coberta que recobreix el pavelló poliesportiu de Cervera. A més, els bombers han fet més de 20 sortides a les comarques lleidatanes degudes al fort vent. La pluja, com dèiem, s'ha quedat amb 3,8 litres per metre quadrat, tot i que ha estat concentrat amb una estona, però són 3,8 litres per metre quadrat. A Lleida ciutat ha caigut el mur de l'entrada dels Camps Elisis, concretament el de la dreta, per entendre'ns, la plaça Bores. També ha caigut la part lateral d'obra d'un quart pis, d'un balcó, a passeig de Ronda. Han caigut arbres, tendals arrencats, mobiliari doncs de plàstic, doncs, escolta, llunyíssim d'on li tocava estar, etc etc. De moment no s'ha de lamentar cap ferit de gravetat a la ciutat de Lleida, però això no vol dir que avui hem de seguir circulant amb molta precaució, perquè tot i que Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, ja ens ha dit que l'episodi fort de ratxes de vent ja ha passat, segueix havent vent, i seguirà havent vent amb ratxes d'entre 40 i 60 km per hora, el qual vol dir que si alguna façana o algun element amb alguna façana ha quedat tocat a les ratxes del matí, doncs pot acabar caient, i per tant s'ha de tenir molta cura amb tot això.
Estàs informat.
Per cert, que a Andorra han registrat el primer cas de coronavirus.
I a més hi ha dues dones en observació domiciliària perquè van coincidir amb un positiu en un avió. A Lleida, l'Animac va tancar la seva 24a edició amb 30.000 visitants i amb més participació professional que mai. I el ple de la paeria del passat divendres, entre d'altres, van avalar el veto de la presència de l'exèrcit al Saló de Fira i Turisme de Fira de Lleida. Van votar a favor d'aquesta moció Esquerra, Junts per Catalunya, Comú i el PSC. Un projecte per aplicar la tecnologia de les plaques fotovoltaiques als edificis guanya la First Lego League de Lleida. Més de 350 alumnes han aportat el seu punt de vista sobre com han de ser les ciutats en un futur proper. A més d'aquests certàmens surten idees molt bones i són idees d'aquelles que no s'han de perdre de vista. Nosaltres ara farem tot seguit una pausa i de seguida està nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que parlem dels bocins d'història. I després, a dos quarts de dues, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, on posarem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana i també parlarem de les diferents notícies de l'esport.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un gusto.
¿Y por qué no nos leímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que quitar foto con la caleta.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Doncs apa, que comencem setmana els dilluns, com sempre, això no ho hem inventat nosaltres, però que nosaltres al començament de la setmana, entre d'altres, a qui li hem de dir hola, què tal, com va la setmana o com va el començament de setmana és el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal, bon dia.
Pues molt bon dia.
Com doncs, va mira, aquest començament de setmana i de mes?
Pues,
i de,
bueno,
mes?
Pues de moment bé, adaptant-se, passa el temps volant, és el que deia passa en el programa anterior.
Volant, és una pena.
Era ahir quasi bé Nadal i mira, ja estem a les portes de la primavera realment, sí, oficialment sí, almenys, i bueno, i la Setmana Santa la tenim també sí, a prop i ja està, i en fi, el
sí, sí,
de
estiu, sí, bueno,
sí, 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 aviat estarem parlant dels torrons i del Nadal. Cada any ho diem, però bueno, és el que hi ha.
Cada any passa el mateix.
Sí, 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 sí.
Bueno, escolta, bueno, vivim avui. Avui.
Bueno,
saps que conec molta gent que comença el dilluns i fa, oi, tinc unes ganes de que sigui dijous al vespre?
Ah, no, això sí que...
No, tio, però no, 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 no. El dilluns, no, no, busca-li, busca-li, viu-lo.
Sí, 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 sí.
No sé, té sí, les seves coses. Correcte. A mi m'agrada el dilluns també, el
correcte,
dimarts, el dimecres, i el dijous, i el dissabte també m'agrada molt.
Correcte,
vull dir
correcte,
que...
has de viure el cada
però,
dia.
O sigui, si el dilluns ja estàs pendent d'arribar divendres...
No, 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 malament.
Uf,
no,
llavors no, no, t'ha de passar molt ràpid el temps.
Ui, tant, no, no, molt ràpid o molt lent, que és el pitjor encara, perquè
no, no
a vegades
sé,
la gent s'avorreix, oh, encara no ha passat, encara espero, i no sé què, no, clar, has de viure...
Cada dia has de buscar-lo.
I més és que hem de ser conscients de que és part de la teva vida, i has no, no, de saber no, viure el moment bé...
A més,
i...
això del dilluns és un invent.
Clar, per descomptat.
Sí, 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 sí. Això és un invent nostre.
Sí, 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 no, no, totalment d'acord. El que és que és el dia següent de la festa, sí, que te costarà sí, més o menys, i a vegades, doncs, segons el que
també està. També et diré que conec gent que el dilluns és feliç.
Ah, sí?
que els caps de setmana, això de no portar control, de no anar en unes hores concretes, ni en una hora concreta, ni en un lloc concret, hi ha gent que no.
Sí, una mica, no, que el dilluns...
Els de dilluns i divendres viuen...
Viuen la mar de bé, viuen la mar de bé, sí, sí.
Vull dir que veus com n'hi ha per tots els gustos.
Home, això com dèiem aquella vegada que parlàvem del temps, doncs el mateix.
Sí, sí, igual, igual.
Bueno, aquesta és la gràcia, aquesta varietat, exactament.
Bocins d'història.
Doncs avui anem pels aires, anem a volar.
Anem a volar, bueno, però si jo ja t'espero baix, eh?
Tot i que no hi ha gaire tradició aerodinàmica aquí a Lleida, però sí que la tenim, i poca broma, no?
Perquè, home, i ara, vamos.
El passat 17 de gener, ja, és un programa que s'ha anat atrasant, perquè tot i que era d'actualitat, però com havia altres temes que potser podien ser més d'actualitat, i de fet no venia d'aquí, doncs el fem quasi bé dos mesos després, parlarem de que el 17 de gener de l'any 2010 es va inaugurar l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ja han passat 10 anys, també, des de que tenim aquest aeroport, que és un aeroport pues, que estem contents de tenir-lo, evidentment, s'ho faltaria, és una infraestructura important, que, a més, té una torre emblemàtica de 41 metres d'alçada, que va saber l'arquitecte que ho va dissenyar compaginar molt bé els colors amb el territori on està, que està aquest altiplà de la Cerdera, de la Serra del Sas, com se diu per allà, per la zona d'Alguaire. I, de fet, en alguns rànquings d'aquestos dels aeroports més bonics del món, en algun moment va estar situat en la 17a posició, i de l'estat espanyol va arribar a estar reconegut com el més bonic.
Sí, és veritat, és veritat.
Sí, sí, o sigui que això, poca broma, en aquest sentit, que des del punt de vista de disseny ha funcionat. Crec que s'ha aconseguit amb èxit que no sigui l'aeroport de Castelló, que no va tenir mai funcionament, sinó que aquest ha funcionat, ha tingut avions. Com a mínim té l'avió, l'avió.
Bueno, no, i els primers anys
va tenir,
havia aquells quatre, o sigui, havia Itàlia, Alemanya, París i Londres, aquests quatre destinacions que, escolta, eren ideals.
Inclús va haver vols a París el mateix any que va néixer, el 2010, el 5 de novembre va haver el primer vol de Vueling directament a París, que comunicava Lleida amb París. Després, clar, les crisis i tot això ha fet que s'anessin retallant, però bueno, sabem que cada cap de setmana hi ha un vol directe a Palma durant l'hivern, i a l'estiu s'incorporen també d'altres a les altres illes, a Menorca, i per tant es manté viu.
Fa gràcia. Sí, sort n'hi tenim de les Balears.
Sí, per descomptat, per descomptat. Sí,
no? Tenim el vol a Mallorca durant l'any i a l'estiu pues, a les tres illes.
Correcte. Que això del vol a Mallorca em fa gràcia perquè ara com tenim també l'escola d'aviació que també li dona una vida i ja...
Sort n'hi tenim d'això.
Exactament, que hi ha molts avions.
Sort n'hi tenim d'això.
Però abans jo recordo el divendres que a vegades veies l'avió que entrava per el cel de Lleida i clar, dius, i me recordava la sensació que tenien abans els pobles quan arribava l'autobús. Que arribava un cop a la setmana, un cop. Mira, arriba l'autobús, no?
Sí.
Pues aquí, mira, arriba l'avió, no? Exactament.
Sobre si ho dèiem en singular, clar.
Sí.
Arriba l'avió.
L'avió, i és que el veies, bum, va, i és tot apetuós ja, per a tots, perquè, bueno, no sé, jo recordo aquesta idea, me la recordant, no? Ara, com hem dit molt bé, des que està l'escola de vol i inclús també de revisió de... Perquè ara quan passes per l'autovia que va cap a l'Aran, està ple d'avions a l'aeroport, que estan els Boeings, aquests que han arribat aquí per cuidar-los i reparar-los. També s'ha fet aquests hangars que s'estan ampliant. Per tant, se li ha donat un
home,
altre sentit.
És que se li ve donar alguna vida, clar, perquè si no la inversió és brutal per tenir-la morta de riure aquí. Eh?
Per tant, tot i que no és el que s'esperava, però s'ha sapigut treure-li suc i, bueno, i fins i tot em sembla que l'any passat es van moure 45.000 passatgers, que no està malament. Per tant, tot i que a vegades, per desgràcia, a l'hivern, quan venen els esquiadors, amb aquella operació de que venen a esquiar aquí i se van a Andorra, que és una cosa que no s'entén massa, però bueno, i sobretot amb un fallo, que això sí que no l'entendré mai, que no tingui preparació perquè puguin aterrar amb boira.
Amb boira, sí, és curiós. Serà que a Lleida no n'hi havia de boira.
Per això dic, això sí que se tinguin de desplaçar llavors cap a Reus, amb la qual suposo que els que venen d'Anglaterra, home, no, ja posats no ve aquí, però una hora més, com a mínim,
home, no.
O quasi dues hores, perden de la seva estada aquí, entre que van a Reus i de Reus puja al Pirineu. Per tant, no ho sé, jo sí que, per molt que valgui, jo crec que seria el repte futur de que tingui el catxarro.
Te n'has gastat no sé quants, de mils de milions, per fer això. Home, escolta, què val, això 100.000 euros? Escolta, posem-ho ja.
Correcte.
No sé, ara no sé si val 100.000 euros o 2 milions, perquè avui en dia tot... anava a dir, tot val molts diners. No, tot fan que valgui molts diners, que aquesta és l'altra. Però bueno, tampoc no entrarem ara en això.
Sí, sí. recordar que l'aeroport està al terme municipal d'Alguaire, tot i que, clar, al estar a prop de la ciutat de Lleida, doncs per això té aquest nom de Lleida-Alguaire, i sempre aquí el Lleida sentís.
Bueno, és que ja saps que aquest aeroport havia d'haver anat...
Ahí està, i aquí anem per l'altre part, que és explicar una mica la història de l'aviació a casa nostra, no? Bé, la història de l'aviació a casa nostra comença l'any 1911, és a dir, que poca broma...
Ja ha fet 100 anys.
Exactament. La festa major del 1911, llavors, quan l'aviació pràcticament feia poquet, que havia començat a despegar, mai millor dit, a enlairar-se, era un espectacle que a vegades se portava a molts pobles d'ensenyar el que era un aeroplà, i se li feia aterrar i se li feia despegar i que la gent el vegués, no? Aquí a Lleida, el 1911, va ser contractat el Leonci Garnier, que era una persona que es guanyava una mica la vida fent això, aquests espectacles, amb un avió. Va ser una festa major una mica accidentada perquè pel vent no va poder despegar. Se va tenir d'aplaçar i al final, el 23 de juliol, és quan se va poder fer el vol amb una expectació brutal de la gent que anava a veure aquell catxarro que volava, no? Quin va ser el primer espai aeroportuari, diríem, de les Terres de Lleida? Doncs Gardeny.
Ah, Gardeny.
Gardeny. Va ser a Gardeny.
Però és que Gardeny és una zona clar, ben brutal. Plana. Sí, sí.
Pensem que al 1911 Gardeny solament estava el castell medieval, el Templer, i després del castell medieval, el Templer, no hi havia res. Era una autèntica esplanada, res més.
Sí, i llarga, llarga. Que llarga, sí.
Són quasi bé més d'un quilòmetre. Per tant, era adequadíssima per fer... I les fotos que es conserven, es veu aquella estructura d'aquell avió i el fons Gardeny i la seu vella de fons, xulíssimes. Per tant, vull dir que en aquest sentit...
Després hi van fer la caserna i s'acabó, però...
Al fer la caserna als anys 40 s'ho va acabar, no? Però de totes maneres, abans de fer la caserna, ja es va apostar per un altre espai, que aquest sí que és l'històric, és per on anaves tu abans, que és quan se crea el Real Aeroclub de Lleida, que a més és reial, en aquest sentit també poca broma, que va ser l'any 1929, és a dir, quan encara estava la monarquia espanyola d'Alfons XIII, el 23 de juliol, i es va fer l'aeroport Alfes, l'aeroport
del Terme Alfes. Que has fet 90 anys, aquest any passat.
Correcte, correcte.
I, pobre, avui en dia fa por fins i tot de visitar-ho,
Sí, 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 aquesta és la pena, perquè històricament jo crec que fins i tot els hangars s'haurien de tenir un respecte i un carinyo especial, perquè de totes maneres, quan va néixer, també provisionalment, va tenir un precedent que va ser als Magraners, que també és una altra esplanada que tenim.
Ah.
És a dir, que també es va fer un petit aeroport, que aquest es va mantenir durant molt de temps com una alternativa al d'Alfés, i que encara es conserva l'hangar recet a sobre dels Magraners.
Ah, bueno, claro, d'aquí li ve el nom.
L'hangar, perquè hi ha un hangar allí, que encara es conserva.
No, a més hi ha l'agrupació
de veïns d'hangar.
Sí, sí, sí.
Perquè el gran monument que té Magraners és l'hangar, l'hangar d'aviació. Per tant, tenim aquesta...
No hi havia les torres d'alta tensió, llavors?
No, llavors no hi havia les torres d'alta tensió i podien estar. Per tant, els primers vols, mentre es feia el FES, va ser una mica Magraners, i després sempre va ser com una mica de complement quan el FES va desenvolupar. Clar, el FES és un espai magnífic per ficar avions i que, veritablement, inclús l'aeroport d'Alguaire físicament hauria tingut una bona cabuda allí. Tot i que l'Alguaire l'hauria afectat igual o més,
sí, sí,
perquè
igual,
està
igual.
Més baix. És a dir, sí, l'Alguaire està una mica més alt. I ens hauríem estalviat l'avió que no passaria per sobre de la ciutat, perquè, clar, hauria arribat normalment, si ve de la costa, se quedaria allí i no el veuríem passar per sobre com va cap al Guaire. Però, en fi, és un altre tema. Què va passar aquí? Bueno, pues, sí, a partir del... Està el terme d'Alfés, amb el qual també seria Lleida-Alfés, no és el terme de Lleida, així com Magraner sí que és terme de Lleida, i al final, a l'any 33, la Generalitat el va expropiar per crear un aeroport, aquesta xarxa d'aeroports de Catalunya, que funcionessin, i finalment després durant la guerra va tenir un paper fonamental, al principi, evidentment, de l'exèrcit republicà i després de l'exèrcit franquista, i tant en un moment com un altre, doncs va ser un dels aeroports, amb d'altres que hi havia de satèl·lits al voltant, que van contribuir, bueno, als fronts de guerra, a les diferents lluites que es van produir. De fet, actualment, com a memorial democràtic en record de la Guerra Civil, l'aeroport d'Alfés té tres espais emblemàtics per conèixer. Un que és encara los llocs on estaven situades les metralladores antiaèries amb les trinxeres, sí, per defensar els avions dels atacs que podien rebre de l'enemic. La cisterna d'aigua, que encara es conserva amb un que a sobre del ciment va ficar "Viva la revolució", encara es veu el grafiti, i la revolució escrita amb S, simpàtic. I després potser el més emblemàtic és el polvorí, que està excavat a sota del camp d'aviació, està per la zona que dona al FES, i que quan entres en aquella mena de túnel, que fa més fa siga-saga, per evitar que si entraven projectils doncs poguéssim fa siga-saga, i després hi ha diferents cambres on s'anaven acollant, depositant, dic, les bombes. Per tant, és un espai que a més està discretament musealitzat per recordar aquesta història de l'aeroport d'Alfés. Depèn de l'Ajuntament d'Alfés, però veritablement és un espai que val la pena de visitar. Després, des del punt de vista de l'aeroport de Lleida, del Real Aeroclub, evidentment, a partir de després de la guerra, se converteix en un aeroport important per crear aquesta afició per l'aviació, aquest Real Aeroclub, que encara existeix i funciona com a tal. Molta gent van fer els nostres batejos de l'aire amb aquest, jo recordo doncs, el primer avió que vaig pujar amb una il·lusió tremenda i veure Lleida des d'allí.
Des del FES vas,
sí,
vas
sí,
pujar?
Sí, sí, sí. Bueno, havia sempre amics que tenien, que havien de fer hores.
Val.
Que havien de fer hores, que se tenien d'això de pilot, i deien, vaig a volar, tinc forat a l'avioneta, doncs vinga, saps? I amb això vam fer dos o tres vols, inclús a vegades...
Tens fotos, no, d'això?
La primera vegada no, perquè era molt petit, però després, inclús a vegades dèiem, quan no estaven els drons, home, tu has de fer hores, anem a fer hores i anem sobre aquell jaciment i anem a fer fotos
sobre aquell
jaciment. Llavors fèiem vols...
Com són maques, aquestes fotos.
Aquestes sí que són històriques. A més, recordo una vegada que vam anar, i era l'avió de 4, havia el que havia de fer hores, i per aprofitar el vol va pujar tres més, no? Un feia diapositives, un altre feia blanc i negre i l'altre feia vídeo. I vam fer un reportatge brutal, però jo vaig acabar marejat com una sopa, perquè quan se ficava de costat l'avió per poder fer les fotos
clar, bé, clar.
El que tenia al costat meu se m'apretava allí, va ser horrorosa aquella experiència, però va ser molt divertida, de totes maneres. Vull dir que aquesta vida d'inici del bateig i aquest contacte, i a més la familiaritat que tens amb la gent de Lleida, va permetre pues, fer moltes coses xules amb aquest aeroport, que té un hangar en el qual es conservaven aquests avions, inclús alguns històrics, i que veritablement encara es pot veure. El que passa és que, com dius molt bé, actualment si vas és una pena perquè està tot molt degradat, està oblidat, tot i que encara queda l'escut, perquè recordem que el Real Aeroclub s'ha traslladat i té el seu hangar a l'aeroport Lleida-Alguaire. Mm. Per què es va desplaçar cap allí? Doncs recordem que a partir del 1980 lo compra l'Exèrcit de l'Aire. Això el va salvar, de totes maneres, de que potser se convertís en una zona de conreu, i com a aeroport, tenint en compte que solament eren les pistes que són de terra les que s'utilitzaven, la resta d'espais entre pistes, que són dos pistes les que hi ha, lo que és la nostra vegetació estepària característica del país, si no arriba l'aigua, creix, i els timons van fer un espai natural magnífic. Això va originar que fora la timoneda més ben conservada de Catalunya, i per tant des del punt de vista natural el més important, i que la Generalitat de totes maneres va voler compaginar-la salvant-la i fent l'aeroport de Lleida el 2002, però a partir del 2009 Ipcena va denunciar aquest fet, va aparèixer la famosa au, la losa d'Ipon, mm-hmm. i tot això va crear aquella polèmica, i van als tribunals, i al final es va aconseguir el 2015 definitivament guanyar que no es podia ser compatible l'aeroport amb la timoneda, quan gràcies a l'aeroport la timoneda va existir, que s'ha de reconèixer. Jo crec que aquesta solució d'haver-lo compatibilitzat hauria estat l'ideal, independentment de que es fes un gran aeroport, que potser sí que s'havia de fer, però potser l'aeròdrom dels avionetes hauria estat bé
mantenir-lo
i compaginar-lo, perquè ara el que dius ara està degradat, les pistes estan impresentables,
ara fa por anar-hi,
les timonedes estan degradant-se,
sí.
I això que no es cultiva, i per tant penso que hem fet un mal negoci amb l'espai, tot i que encara continua ser un espai extraordinari, magnífic, no? Recordar que també van tenir una iniciativa privada d'un empresari d'aquí de Lleida, el Josep Irigoyen, que va crear el seu aeroport particular a Suquets, a Tocant a Sucs.
Ah, sí?
Va crear una autèntica mena de Falcon Crest, podríem dir, va comprar tota una finca, i li agradava molt l'aviació, i se va crear el propi aeroport, que encara es conserva la torre de control, encara, perquè tot l'altre està cultivat i ara no hi ha res, no? I va funcionar pràcticament no gaire més de... de 3 anys.
Però estem parlant de fa molts anys?
De 1966.
Ah, vull dir, perquè avui en dia això suposo que no t'ho deixarien fer.
No, és el primer aeròdrom particular de Catalunya. Es va crear.
Clar.
Exactament. Lo va crear a partir... No, el 55, perdó, va ser el 1955 quan el va crear. Després va tenir problemes a nivell econòmic, amb Hisenda i demés, va acabar en presó també durant un temps. Això va fer que tot s'ensorrés. I... però bueno, l'època gloriosa d'això va ser pràcticament això, a finals dels anys 50, principis dels 60, no? I veritablement és un tema que forma part de la història poc coneguda també de la ciutat de Lleida i de Catalunya, no?
Molt bé.
En l'aeroport, en aquest sentit.
Doncs fixeu-vos, la de voltes que va donar l'avió, per entendre'ns, i com ha anat tot plegat.
Bueno, i no l'hem dit, que arribant al Macelles hi ha una rotonda, quan surts de l'autovia, la primera rotonda, que tens un element que recorda
el
Macelles romana, de l'any 1927, un altre dels primers vols que es van fer d'aquestos amb un petit aeròdrom, al Macelles, i que han fet en Corten un avió, una rèplica de l'avió primer que va arribar al Macelles, i que és el millor homenatge que teníem a l'aviació d'aquesta, dels orígens de l'aviació a Lleida.
Mira,
en la rotonda d'entrada al Macelles venint de Lleida.
Sí, senyor. Doncs apa, que hem parlat avui d'un altre bocí d'història amb el Joan Ramon González, avui hem parlat d'aeroports. Dic en plural perquè n'hi ha hagut més d'un.
Sí,
ara
sí, sí.
Hi ha un i prou, però... n'hi havia.
Bueno, tenim el de la Seu d'Urgell, que no l'han comentat.
Sí, correcte. Bueno, sí, està creixent, està fet, però també necessita d'altres sistemes que també costen, que no arriben.
Correcte. I després tenim els heliports, que això és una altra història.
Això és una altra història. Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Igualment, adeu, Ricard.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana.
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4:30 a 8:30.
Doncs apa, que tenim dos minuts per sobre de dos quarts. Comencem la radiografia de la nostra tertúlia d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs apa, rumb cap a les 2 de la tarda, és dilluns i per tant tot seguit ja tenim en marxa la nostra tertúlia d'esports, la radiografia amb la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
El president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I anem directes a buscar resultats del cap de setmana que n'hi ha per tots els gustos, bons, molt bons, dolents, regulars i molt dolents. Jo crec que n'hi ha per tots els gustos. Per cert, a tot això,
no veurem a Marc Márquez aquest cap de setmana, ni Àlex Márquez, perquè la cursa de MotoGP, no Moto2 i Moto3, però MotoGP, a Qatar ha quedat suspesa, i acaben de suspendre també la segona cita, la de Tailàndia, de motos, eh? Per tant...
No cal que vagi al Mundial.
Bé, tot això per el dichós coronavirus aquest.
El món s'acaba.
Que tan aviat escolta gent que et diu que no és res, que no és res, que no és res, però veig que només fan que cancel·lar coses molt grans, eh?
Ah, per això no ha vingut el que tenia que vindre.
Bueno,
tu te'n recordes de...
No l'han convidat.
Ah.
Ara, però pensa que jo estic refredat. Vull dir que
vale.
L'excusa és fàcil.
Tu te'n recordes de les vaques locals?
Jo també,
Sí, senyor. Sí, senyor.
I de la gripe aviar?
Sí, sí.
I de la gripe A?
Sí, sí, correcte. Però vols dir que es va cancel·lar tantes coses?
No, però és que la humanitat s'ha extingit, jo crec, començant per l'any 2000, que l'any 2000, segons
sí,
s'acabava el món, igual s'ha extingit 7 o 8 vegades.
Però és que...
Es mor més gent de grip normal que de coronavirus.
Sí, correcte, però...
Algú li interessa que es...
Però algú li interessa que es parli d'això?
Jo crec que sí, però...
Bueno, la indústria...
Tot passa per la xarxa.
La indústria farmacèutica, home, no?
Home, els fabricants de mascaretes... s'han esgotat totes.
No, però quina casualitat que la...
I han pujat de preu totes.
Que la cura l'estan trobant als Estats Units. És...
Bueno, perquè als Estats Units ja saps que és el centre de tot, ens agrada o no.
Passa que quan hi ha una crisi d'aquestes et demostres, doncs...
La tonteria que tenim al cap.
I el país en el que vivim. Que veus a xarxes, gent, acumulant mascarilles i tal, hospitals i centres d'oncologia, que dius, però que estem malalts.
Que les han robat, que les han robat.
El primer virus que passa per xarxa, eh?
L'ordinador...
No, no. Per xarxa, perquè tothom hi parla. Fins ara no sabies algo, però perquè els mitjans ho podien...
Bueno, al Márquez li anirà molt bé.
Home, el Marc, sí, mira, sent egoistes, sí, sí perquè a nivell de recuperació del braç, doncs anirà bé. Mm.
Normal que por bien no venga.
Sí, per cert, que Moto2...
Que amb aquestes velocitats no els agafen.
No, el que passa és que Moto2 i Moto3...
Ja porten dies.
Ja estan allí, per això ho fan. Llavors el que ha fet l'organització és suspendre-ho pel tema dels viatges. Vale? O sigui, Moto2 i Moto3, com que ja estan allí, bueno, de perdidos al río. Ara, els de MotoGP, que com cau de venir...
No, i a més
van
canviar el procés d'admissió dels ciutadans italians, que originalment no havien de res, un control de temperatura i poca cosa més, però ara ho van canviar a... bueno, estar 48 hores internats en un lloc i només que donguessin una mica de temperatura ja quarantena, i clar, això ja era un problema.
I com mig Pado, que és italià, entre marques...
Un 40% van dir,
tècnics, mecànics i pilots.
Un 40% espanyol, eh?
Ah, mira, he dit mig com podia dir tal.
No,
mira, quasi,
40%
quasi.
Italià, 40% espanyol i la resta de 20% el mapa mundi.
Sí.
En fi, a segona B...
No,
futbol, no hi ha de moment previsió de suspendre res.
Continuem
el Lleida Esportiu, sempre. Ara mateix no sé si li aniria bé que suspenguessin algun partit o no.
No, però...
Però, no sé si estaran millor, si recuperarem efectius, si no sé què passa. Però sí que és veritat que això ho vam dir la setmana passada, era una oportunitat interessant, eh? Ja ho sé que després s'ha d'anar i s'ha de guanyar, però era una oportunitat bastant clara per treure els 3 punts i tornar a guanyar fora de casa.
Sí, portem una volta sense guanyar.
Hem deia l'Albert, des de l'octubre no es guanya fora
una
de
volta.
Casa. Ara ja és una volta. I es va empatar 0, eh?
El Prat, i contra el penúltim.
Prat 0, Lleida Esportiu 0.
Que tu dius, és el penúltim, han de guanyar.
Perdona, és que, a veure, si vols aspirar alguna cosa,
això està clar.
Que s'han de guanyar aquests partits.
Però, clar, aquests partits, si tu vols ser algo de gran...
Tu dic que l'experiència recent ens diu que no vam entrar a playoff l'any passat per 9 punts i vam començar a comptar, ui, mira, contra el QE, contra el... són aquests, eh?
Sí, és una pena perquè...
A més, van empatar quasi bé tots els de damunt nostre.
És una pena perquè...
Estem de sort.
A banda que els rivals directes doncs, no va guanyar gairebé ningú tret del Castellón, tornen a donar un gol al començar el partit, que el Lleida no va tenir un mal inici al Camp del Prat. El que passa és que, bueno, va tenir aquelles dues oportunitats, el gol, que encara ara no sé...
Perquè la segona part no sabem si el porter tenia mans.
Bueno, ja. Tampoc no van patir molta angoixa defensivament, però sí que és cert que en un camp com el del Prat, i amb un rival com el del Prat, hòstia, si vols aspirar a algú, doncs has de fer més, no?
És que jo sempre dic això.
El discurs aquest de, no, superfície, camp petit... escolta, estem tota la setmana entrenant a l'Annex, que és un camp de patates, o a l'EM, que és gespa artificial i també és petit. I ahir es va veure que el Prat... És que el Prat segurament és penúltim, precisament perquè amb el camp que té intenta jugar a futbol. Llavors, clar, assumeix un riscos, una pèrdua de pilota és un 1-1 davant del porter.
El Prat, com a local, Prat, només ha guanyat un partit, eh?
Sí, n'ha empatat 4.
N'ha empatat 4, 7 punts a casa.
Amb el d'ahir, però el que vaig és que, no, és que en aquests casos no es pot jugar a futbol. No, això no és cert.
No.
Això no és cert. Perquè ara ho comentàvem fora de micro. La base del Lleida juga a Gardell. Tenim un juvenil divisió d'honor, que jo crec que la gent no és conscient de lo que és una divisió d'honor juvenil fins que aquest any la perdrem. Mm. I jo he vist aquí al Barça, jo he vist aquí a l'Adam, jo he vist aquí a l'Europa, hòstia, jugant a futbol. I més capsa de mistos, i més patata que Gardell, ja t'asseguro que difícilment ho és el camp del Prat. I és que ells intentaven sortir amb pilota controlada.
Yeah.
Sí, és cert que quan teníem la pressió alta, de vegades intentaven fer algun desplaçament en llarg, però sí que hi havia aquest joc mixt, no? Però és que nosaltres, bum, 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 bum... Clar, així és complicat. Si has d'esperar, doncs, una segona jugada, una pilota parada, una errada seva, doncs, per intentar marcar... Jo crec que va tenir un bon inici, va marcar, li van anul·lar, jo crec que m'han anul·lat, però és que és igual.
Igual, no, no és...
Ho va dir Adrià León en zona mixta, diu, bueno, sí, és verdad, però si haguéssim metido dos, pues mira, haguéssim ganado, no?
Sí, correcte.
Bueno, tenim un problema, perquè ara ja estem en el discurs de no, ara hay que hacer bueno el punto en casa. Ja, ja, clar, però és que té bé el Villarreal.
Clar, el proper partit és el Villarreal, que aquest és rival directe, té 3 punts més, està fora de playoff encara, però tancant...
Sí, bueno, però si no es guanyessin aquí, són 6, eh, amunt?
Sí, correcte, correcte.
És que ja vas amb l'ai-ai, ui-ui, ai-ai, ui-ui, una volta sencera, sense guanyar fora, és que després ho has de fer molt bé a casa.
Però no es marca per què? Els jugadors que marcaven estan lesionats?
No, perquè no genera. Ahir tenim el gol anul·lat i una d'Adri León, que en tot de la pira porteria per ell, la fot a la carretera. Ja està, però és que no generen més, eh? O sigui, jo ahir, per exemple, vaig estar bé en el partit del Sabadell amb el Llagostera, empaten, hòstia, però el Sabadell hi va anar, i va fallar un penal, i va fotre dos pals, i vinga, bueno, pot passar, nosaltres fot 2 anys o 3 contra el Peralada, si recordes,
sí, i tant.
Es van ficar 0-1,
l'oporter lo va parar tot,
i empatem al minut 92-93, però me'n recordo que no sé si vam tirar 14-15 vegades entre pals, sí, bueno, sí. Empates, bueno, doncs, pues, res. Però clar, és que quan xutes 2 vegades a porteria...
Encara rai, no?
Sí. És complicat guanyar un partit.
Bueno, si no es juga finalment el play-off, el pressupost es quedarà 1,6 milions d'euros, eh, Xavi? Si juga el play-off, puja a 2.
Bueno,
no he entès mai aquesta diferència de 400.000 euros de cop per jugar el play-off o no. D'entrades, no, eh?
Tot se puja.
Ara es fan diners d'entrades, però no tantes.
Tot se puja.
Sí. A més, si vas passant rondes, 3 rondes de play-off, si vas ficant de 13.000 en 13.000 al camp... Ah, el primer any van ser Baracaldo potser amb 8 o 9 mil, contra el Madrid vam omplir, contra el Sevilla vam omplir.
Això
és molta pasta, eh?
Sí. En fi, proper partit, com avançàvem, Lleida Esportiu Villarreal B.
Tornem a canviar l'horari, no?
Això és rival directe, el Villarreal és 5è, diumenge a les 6. Sí. Bueno, perquè ara ja serà horari d'estiu, no?
Encara no som pas a l'estiu.
Bueno, no estem a l'estiu, però ja... Allarga el dia.
Ah, vale.
Bueno, se suposa que a nivell d'il·luminació se cobreix el mínim, no?
A nivell d'il·luminació un dia...
No, jo sé, estan al límit, però...
Enxufarem a palpons.
Algun dia enxufarem aquells focos i farà pam!
Sí.
No, és que...
I feina rai, perquè jo cada partit que vaig...
Els comptes,
un miro i veig una bombilla menys.
Però això t'ho dic, no sé.
Bueno, a la famosa roda de premsa del president també va fer referència a això.
També, que la culpa de qui era, del transistor.
No, que qui ho ha de canviar. Però bueno, això és un tema que no...
Ara que ve Catalunya, ho arreglarem.
Ah, bueno, tens raó.
Però qui ho arreglarà? L'Ajuntament?
No, l'Ajuntament.
No, la Generalitat.
La
Generalitat ha canviat els llums.
A la Supercopa de Catalunya... ara que hi ha el portal aquest de transferència de l'Ajuntament, se van gastar gairebé 5.000 euros doncs, en neteja.
Sí.
Entenc que ha de ser neteja de la llotja. Perquè la resta de
l'estadi superficial
continua fent mania.
Tenim l'estadi molt gran, però molt abandonat també. Segurament massa gran. Jo segueixo dient que un estadi de 5-6.000 persones, però més baixet i totalment estil mini-estadi, per entendre'ns,
és ideal. Això ho hem parlat moltes vegades, i ara que l'hem fet les grades noves, el projecte aquest, jo sempre ho he dit. Per pujar a segona A, saps com tindríem opcions? Jugant a Gardeny. Amb un equip gitano? No, te dic, està bé com està la segona B, que vas a Ebro, Egea, Llagostera, caps de mistos, tu fots a Gardeny i fots a la banda de grada de punta a punta, darrere de la porteria d'entrada d'unes supletòries, que al final serien 1.200, que més gent no va a l'estadi.
I està ple.
Un equip així... Durillo, Durillo i Kinky, i ja et dic jo... Una que cuidao, que allí no guanyar ni Cristo.
Sí, sí, home...
Bueno,
camp,
Lleida...
camp ple sempre.
I el camp d'esports, que el tapin, i el... I el, poli, i
el camp d'esports...
El ser poliesportiu l'aprofitarem.
Recordo que el camp d'esports, aquest nou camp d'esports, té tres fases d'actuació. Estem a la primera. Hi ha la segona, que és tancar...
Sí, enderrocal. La segona és enderrocal. No. Un dia caurà, doncs enderrocal.
La segona és tancar les quatre cantonades... I la tercera és ja fer una segona, fer pujar un pelet.
Però,
les grades dels gols, sobretot sud...
La grip, que és la grip no te va bé.
No, ja no dic el tema de l'hotel i tota aquella història, perquè...
Allí hi hauria que anar a un hotel, allí.
Sí, per això t'ho dic, però...
Tenien que fer rotllo Calderón.
Sí, la M30, farem, ara passarà... Flaming passarà per sota.
Però vull dir, clar, això en el seu moment, no sé si ningú ho va criticar, o potser algú va criticar, però clar...
Segur que sí.
Van pujar a primera divisió i va ser tot, venga, fem-ho gran i tal, que estarem aquí tota la vida.
Tot l'ample.
Després ja veiem com va anar.
Ei, si fa aire no hi aneu, perquè...
No, és veritat, bueno, és veritat, tenim notícies d'avui. Avui, per exemple, el sostre del poliesportiu de Cervera a la meitat ha sortit volant.
I l'entrada dels Camps Elisis.
L'entrada dels Camps Elisis també ha caigut, el mur d'entrada, balcons, arbres i tal. Jo no sé el camp d'esports... No, per això t'ho dic. Les cabines de premsa, penseu que estan lligades amb corda des de fa...
Amb brides, sí.
Però molts anys fa,
jo cada dia que hi pujo, m'ho miro...
O que si bufa l'aire, més mal que te sentis de fora.
Ensenyo, Ave Maria Puríssima, i que sigui el que deu.
El nostre company Sergi Tor farà 3 anys que no està amb nosaltres, a Lleida, i jo recordo que va caure allí, xocant amb entreposant amb les cordes que hi ha per terra.
Sí.
Vull dir que em refereixo que fa molts anys que estan lligades amb corda, bueno, les cabines,
Sí. Jo cada diumenge aquí va i m'ho miro, a part de que cada vegada...
I fa molt ben allí dalt,
Dic,
com bufi l'aire avui, hi haurà...
En fi, el Lleida Esportiu es queda amb 11 victòries, 10 empats, 6 derrotes, 31 gols a favor, 22 en contra, de 27 jugats. Ara ens en queden...
11.
11, ja. Per tant, home, no és hora d'agafar calculadora, però...
Comença la compta enrere.
El Castelló en porta 50, tot i fallar bastant, en porta 50, per tant, el primer, el veig lluny, està a 7 punts. Aviam, al final és que em perdi 2 i tu en guanyis 2, No, ja ho sé, això és la teoria, a la pràctica ha de passar. Però...
Estem de sort, perquè els de dalt no apreten.
Sí, sí, correcte.
Perquè si no, adiós, bueno, ja més acaba la temporada.
En futbol femení, la EM va guanyar a casa 3-1 al Pozuelo de Alarcón. Ara mateix no tinc les dades, però la permanència ja la té assegurada?
Sí.
Jo crec que sí, no?
Ho dic perquè al final no hem de perdre de vista que aquest era el primer objectiu.
Home, i més aquest any...
No, perquè algun il·luminat va començar a parlar de les 100 històries. Perdona, és la permanència.
Algun il·luminat amb...
No, més d'un, No, no, i sense mando, més d'un.
No, a mi sense mando mal de cap me fot. El problema és que els que tenen mando ja parlin de 100. Aquest és el problema.
Perquè sense mando tothom som entrenadors.
Exacte.
Claro.
Això que ho digui el Ricard Álvarez, la Vanessa, el Xavi o l'Albert, bueno, mira, al final...
Això som ningú.
No, persones, hooligans, tal, però que ho digui gent amb mando, cuidadín. Però bueno, la bona notícia és que sense angoixes s'ha salvat la categoria i això dona, bueno...
Ara sí que podem mirar, a veure què
és. No, ara no hem de mirar res.
No hem de mirar res, gaudir i punt. Sí. No, correcte.
Quadrar els números.
Això sí,
que
això
es consolidin i que quadrin, sí, exacte, que això és bastant important.
Bueno, és que la part econòmica és el problema.
Quadrar els números.
Escolta, en bàsquet, el Força Lleida no.
Toca jugar, Força Lleida.
Sí, Alicante 67, Força Lleida 55. Suposo que van jugar molt bé i tot el que vulguis, però van a tornar a perdre.
Bueno. Diguéssim que hi ha dies que veus l'anella com una piscina i n'hi ha d'altres que ho veus com un forat d'un camp de golf, no? Doncs divendres va ser el segon cas.
Ja, aquesta setmana divendres ve el Valladolid, que és el líder.
És el líder, sí. Estem com el Lleida.
Quants baixen? Dos o tres?
Tres.
No, el problema és que el tercer, com sempre, la cua té 7 victòries i el Força Lleida 8.
Sí, però això t'he dit, que tampoc no anem tan sobrats.
Però la resta no sirve, tampoc.
No, correcte, afortunadament. Perquè...
Per això et dic, estem com el Lleida. Ens salve també que la resta, doncs, la Lliga és la que és i, bueno, ahí estamos.
Pardinyes. En bàsquet.
Molt bé.
Home, la primera mitja part.
56-19.
Mare meva.
De 40 i pico, no?
Sí.
Bueno, a la mitja part, 56-19.
Al final, 91-65.
Bueno, el que ve ara, doncs, a Alacant ho veiem com un forat de golf, El barri és nou com una piscina olímpica. Ja, jo estava veient i estava flipant, perquè era algo, saps, el típic partit, bueno, vas en ella com una piscina. Que si tens la remanguilla i tires amb el cul i entres, doncs,
totes cap a dintre.
Bueno, la gràcia d'això és que ara estan en aquesta fase 2, el Pardinyes sortia com a líder, i tot el que sigui anar guanyant, ara al principi, perfecte.
No, i a part que pot semblar que el Morón diu, bueno, que aquest és el Morón. No, el Morón va ser un dels millors de l'altre grup i té tios com Corrales, com Marco. Vull dir que l'any passat estaven a l'Eport, el Jose Steel, que va estar al Força Lleida fa un parell de temporades. Vull dir que no tenen mal equip. De fet, la segona part la guanyen, evidentment. No, no pot aspirar a guanyar de 80 un partit. Però, bueno, és la millor manera de començar la temporada. I ara dimecres, doncs, en tornem-hi, amb el Navarra.
Amb el Navarra, que de moment són els segons. Bé, només han fet una jornada, però, bueno, escolta, es tornen a jugar a casa. Per tant, una nova victòria aquí. Us deixaré ben col·locats, eh? En bàsquet femení, el Cedis la Seu sí que va caure a casa davant de l'Emotiu 2 Pajariel. Aquesta sí que no s'esperava, aquesta derrota.
No, perquè era contra l'últim, no?
Sí, però ha guanyat 4 partits el Benvibre i 2 contra el Cadí.
Curiosament.
És tremendo.
Estan a agafar el fil.
Bueno, no van tenir el dia. I tot i això, foten un 0-13 als últims 2 minuts, forcen una pròrroga amb un triple de l'Ari Pujol,
sí, correcte.
A l'últim segon, però després de la pròrroga no van tenir el dia. És una pena, no? Perquè era un partit per agafar sensacions de cara a la Copa de la Reina, que ve ara. Però bueno, al igual que l'AM, xapó, vull dir...
No, correcte,
van
sisenes, eh?
Exacte.
Van sisenes, eh?
No, per això. Ja sé que estem acostumats i volem més. No, escolta, hem fet 700 de final de competició europea, playoff, Copa de la Reina... Té molt mèrit.
És molt, molt.
Xavi Pérez.
Vamos.
Barça 9, Lleida llista 2.
Home, va passar el rodillo per damunt. Ràpid. Sí,
però res, no va haver...
No va haver ni color.
No va haver moment ni pel dubte, no?
No, ni dubte. I atenció el diumenge, que ve el Nolla,
Sí.
Cuidadito, que el Noia va al tercer, eh?
El Noia és tercer amb 43 punts, el Lleida llista és 9 amb 25 punts.
I que tapa no s'adormi.
No, juguen demà, eh?
Bueno.
Demà dimarts, eh?
Però, el hockey poden jugar qualsevol dia. A una de la nit, o qualsevol cosa. El hockey, sí, no té horaris ni dies.
Bueno, però jo també el vaig estar veient, és que estic molt malalt.
Però no ho vas veure?
Per la tele, ho fem per Barça Televisió.
I a mi...
Clar, és que anem amb 5 tios del primer equip. Ah, Canyella has tocat, tu li vivies a la petició i tal. Al cinc inicial hi havia el Sergi Duc i el Sergi Folguera.
Sí. Els dos fills.
També va jugar a l'escolar.
Sí.
Vull dir...
Un rato, sí.
Un ratet, bueno...
Bueno, a veure...
Minutet de qualitat.
És partit que se sabia que s'havia de perdre.
Sí,
però aquest ja el comptes, no ha perdut, per tant...
Aquests són dels que perds, ja ho saps.
Molt bé. I el Balafia Volei, que va guanyar 3-0. Sí, no allò 3-1, 3-2, res, 3-0 a l'Olot.
Partidàs el dissabte. La veritat és que teníem dos baixes superimportants, col·locado titular i...
Sempre teniu baixes, Vanessa.
Sí, clar, és que és un esport semiprofessional. Bueno, no, semiprofessional no, amateur total.
A veure. Que no els hi poseu vehicles i xòfer als jugadors i els porteu al camp i tal, res.
Col·locado titular treballava i el jugador...
Si és col·locador, podria estar allí al supermercat.
Col·locant.
Claro, home.
I el jugador argentí ja ens ha marxat cap al seu país.
Com, ja ha marxat, ja. Però no
vol... Que us ha durat poc.
No, home, 3 mesos.
Que no li vau pagar?
Ja ha passat 3 mesos.
3 mesos de permís turístic, sí.
Ah, caram.
I ha marxat.
Ah, però es volia quedar o no? O sigui, legalment no podia.
Tornarà, però d'arreglar papers i tot això, sí.
O sigui, si ve a treballar no pot quedar-se.
No, ha vingut a treballar, va vindre amb un permís de turista.
Clar. Ja, però si ara no pot demanar un permís laboral?
Sí, però ha de tornar al país per sortir amb un visat.
Si t'has de gastar una pasta volant fins allà per tornar a venir.
Exacte, claro. Però això ho ha fet la jugadora japonesa de l'AM, això funciona així, sí. I, bueno, va ser una sorpresa, la veritat, perquè Olot anava per sobre nostre i havia fet uns partits molt bons i havia guanyat contra pronòstic a altres equips i, la veritat, va ser, però pim-pam-pum.
Però en quina hora van començar?
A 8:45.
Bé. No, perquè la federació ja els ha fotut un clatellot.
Ah, sí? Ja.
Sí.
Ja els crida l'atenció, ja.
Bueno, tornem a parlar una mica del mateix, no? És que no tenim més hores de pavelló i hem d'encabir un munt de partits i, clar, doncs...
Clar, el problema vostre és que, mira, un partit de futbol es pot allargar 4-5 minuts d'afegit, però pots calcular-ho bastant. Un partit de bàsquet no, que ja és un altre rotllo, també. Però,
però tens una forquilla, bueno. Més o menys, saps que hora 20, hora 40.
Però, clar, els de volei sempre que són més variables, i si en tens uns quants al davant, doncs es va acumulant error, no? Això és com quan demanes hora al metge, te donen hora a les 6, ha començat a les 3 i t'agafen a les 7 i mitja.
No, el problema va ser que fa dues setmanes vam començar amb 85 minuts de retard, o sigui, vols dir, una hora i mitja de retard, i l'Espanyola ens ha percebut de sanció. El que passa que jo, bueno, em revelaré i aniré on sigui, perquè no, perquè això no
està... Pues, no està... sembla que és un president que conec jo.
No, perquè això... No. Jo acato tot.
No he dit el president, eh? A veure, si ara tornarem a liar la troca.
A veure, tots mal pensem, però no has dit el nom.
No, jo acato el que convingui. I si hi ha una escala de sancions, i això està escrit en algun lloc, jo, pues, remenar. El problema és que tu truques a l'Espanyola perquè això no està a les normes de competició i et diu que és una recomanació que el partit de Primera Nacional ha de començar com a màxim amb un retard de 30 minuts. Però és una recomanació que no està escrita, que no hi ha sanció, o sigui, a mi me sancionaran sense estar amb unes normes de competició.
Bueno, però pots recórrer llavors.
Bueno, ja he recorregut ara, però clar, si l'Espanyola et diu és que és una recomanació, però on està, diguem, l'article, tal, no està cap puesto. Llavors... Jo, si em diuen, bueno, els reglaments de tots els esports és, si fas això, la sanció és aquesta, no? Vale, pues jo, si és això, com, quina és la sanció? Clar. Però no està escrit en cap puesto i a mi, la jueza única, me diu, esto serà sanció.
Però, bueno, Vanessa Ortega, què necessites?
Què necessito de què?
Per complir les hores.
No, és que no està escrit. Jo m'he enterat fa dues setmanes.
Però què necessites? Un altre pavelló? Una altra pista?
No, clar, bueno, això és una altra...
Alterar l'horari o l'ordre?
Clar, però si això estigués escrit amb unes normes de competició, llavors des del club per la temporada vinent canviaríem l'horari. Però és que jo, és la primera notícia que tinc fa dues setmanes, que és una recomanació de la Federació Espanyola. Clar, però és que jo una recomanació perquè he trucat per telèfon. Però a mi ja m'ha arribat un expedient que me volen sancionar, és que no entenc res. He parlat amb la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, tampoc no, la veritat és que no ho entén, i ella és vicepresidenta de l'Espanyola, i veurem si ara m'arriba...
De moment quedarà amb un avís, suposo, un
ensurt. No, ja, però no tinc prou, perquè llavors jo el dissabte ja estava una altra vegada, iai, perquè clar, si comencem molt tard, què passa una altra vegada? Doncs pues, que no podem estar així, saps?
Clar, aquí el tema és el que comentava abans, que deies, no, lliga professional o no, doncs pues no és lliga professional. Clar. Per molt que seria la segona B, no?
Sí.
Traduït al futbol. Clar, quina és la solució? Que el primer equip jugui el primer partit.
I jugui
clar,
el primer.
Però, clar, això que és a les 4 de la tarda.
Exacte.
Clar, jugadors que no són professionals, si juguen a les 8 ja n'hi ha dos, que són baixa per motius laborals, doncs jugant a les 4...
Però és que veus, s'hauria d'adequar molt a la situació real dels equips, eh?
No, però a l'Espanyola no li expliques la teva vida.
L'Espanyola te demana una adreça i un horari, no? Suposo, com
correcte,
a tots
els equips. Però si us comenceu a donar de baixa els equips, la federació quedarà...
Bueno, el que passa que jo la meva contesta ha sigut que hi havia dues pistes lliures, mòdul curt, però n'hi havia, l'àrbitre podia haver jugat el partit amb mòdul curt, i a nosaltres ens és igual perquè entrenem en mòdul curt, per tant, d'opcions n'hi havia, però a mi tampoc l'àrbitre en cap moment me va manifestar que ui. Si a mi me diu això, doncs bueno, ja busco solucions, bueno. Però és que tampoc no va passar això.
Proper partit, Roquetes, Balafiavola i rival directe, 7 contra 8, eh? Si torneu a guanyar, ja certifico
nosaltres
la zona mitja, com ens deies.
Ja fa dies, eh?
No, però que tu vas dir, nosaltres quedarem o el 6è o el 7è, zona mitja.
Sí.
Ara no sou 7è.
No m'equivocaré, no.
A veure, quin bon ull. Molt bé, escolta, anem directes cap a les dues. Xavi Pérez està content perquè ahir el Bernabéu, tot i no veure un futbol de qualitat, es va quedar els 3 punts a casa.
Home, clar.
2-0.
Sí, home.
Però tu estàs satisfet del partit en general?
Sí.
Sí, això és un clàssic, això és un...
Però això és un clàssic per això, perquè la primera part la va jugar el Barça i a la segona no va sortir el Barça.
Què li passa al Barça?
El Barça, pues, que té problemes a dintre el vestidor, com els del Madrid també.
Però per què no marquen? Perquè és que jo no entenc.
Igual,
el Madrid,
Barça,
que no
el Madrid va perdre la setmana passada estrepitosament, vull dir que és que això... Sí. Bueno,
Què vols dir? El partit de Champions?
No, perdran
molts
Lliga,
punts.
No?
Ah, vale. Perquè el de Champions, bueno... També...
Perdran punts, tant un com un altre.
Home,
a veure, jo l'únic que vull dir és que el nivell del clàssic el va haver molt baix.
No
en
xille,
general, eh?
No me xilles, que no te veu.
El que passa és que un va marcar dos gols i l'altre no en va marcar cap.
Vaja, que aquí... Dius,
però i compte el que marques,
però
això
per
està
baix,
claríssim.
Sí, baix. Per què? Perquè el Messi no marqui?
No, per això no, perquè per la qualitat de jugadors que havia damunt del camp dels dos equips... Pues
els
dos, un
los dos
se
tenen certa por, home.
Ai, que el nivell... Jo crec que Messi està lesionadíssim.
Sí?
De fet, abans del partit ja rodava un vídeo i tal, no sé què, que se'l ve baixant de l'autocar que anava coix. Ho deien ahir, o sigui, que Marcelo li guanyi un sprint a Messi.
És veritat, això?
És que Messi està lesionat, no, lesionadíssim. Llavors, claro, pues que és el Cristo gros, i depens d'en ell,
pues ha de jugar, passa el que sí, passa. Sí.
Però la reflexió és...
Ja, però se't trenca i ulla.
Bueno, clar, però és que és el desgavell del Barça.
I el Jordi Alba?
Però per, clar, el Jordi Alba és un tio que acaba de tornar i el fots de titular. Clar, la reflexió que jo faig és... Per anar a Nàpols i al Bernabéu amb Vidal...
Sí.
Vale? Per petar-te al Junior Firpo, a la que Jordi Alba ha estat al 20-25%, feia falta destituir Valverde?
És que jo crec que aquest pas va ser...
Perquè Valverde, el júnior, vull dir, abans de fotre-la amb ell, ficava Semedo cama canviada.
Ja. És veritat.
I ara, que teòricament se tien el coneix i tal, hòstia, a la que Alba surt d'una lesió d'un mes sense jugar...
No, a més, el Jordi Alba va veure que li guanyaven els sprints tota l'estona. És que, a més, el Jordi Alba cor com, vamos,
però
no podia.
Però això és normal, eh? Vull dir,
és que tu analitzes l'alineació ahir del Barça, Semedo, pobret. Dona lo que dona.
Un té partits.
Va coix. Ja. Piqué algun dia fotrà un pet que nunca massa sabrà d'ell. Busquets està fins a la punt del Benstrandstram.
Sí.
De Jong ho ha jugat tot i va desquiciat. Messi, coix.
Ai, no hi era.
Vidal encara no s'ha enterat ara de què és el Barça. És un miracle. Jo me vaig jugar 10 eurets al 4-0.
El, bueno, aviam, el Madrid està un punt per sobre del Barça.
Vai, pel
més gol a l'averaix. Vull dir que al final
no,
és el que dius. Si no falla ningú, vale, però és que jo crec que
no, d'aquí a final de temporada,
més de, els dos.
Però és que el resultat és 2-0 i és un gol en pròpia porta de Piqué, perquè el xut de Vinicius se n'anava al córner.
Sí, sí.
I gol de Mariano.
De Mariano, que per cert...
Es que clar,
el, ja, ja, però el públic... El públic amb el Zidane no té clar això,
eh? Ni Bale, ni Bale, no?
Van Ortega, Xavi Pérez i Albert Escuer. Com sempre, un plaer. Bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Escolta, abans de parlar d'altres històries, parlem de futbol i ja està. Va, senyals horaris, són les 2 de la tarda, que acabis de passar bon dilluns. Demà hi tornem puntuals a les 12:20.